Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? Dilluns comença la setmana de les persones sense llar que promou Càritas Diocesana. On viuen aquestes persones? Quantes en viuen al carrer, per exemple, a la ciutat de Girona? Com s'ho fan per netejar-se? On guarden les seves pertinences? En parlarem amb Laura Madruga, que és responsable del programa Habitatge sense llar de Càritas. També avui tindrem la secció de Cinema amb valors que ens portarà el nostre cineasta Narcís Mier. Benvinguts un cop més a Església Viva. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi.
La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
Benvolguts i benvolgudes. Les darreres setmanes de l'any litúrgic, l'Església ens parla de la fi dels temps, de com serà el regne de Déu i de quins seran els criteris de selecció per entrar-hi. De fet, Crist, en les seves paraules recollides als evangelis, ens en dona la clau. Pobres d'esperit, famolencs, perseguits, o els que en aquest món són els darrers, tindran prioritat en el regne. Serà, doncs, un regne on no hi haurà ni fam, ni nuesa, ni set de justícia, ni persecucions. Però això no ens eximeix a nosaltres, ara i aquí, de treballar per un món més just, en què ningú no es quedi sense allò més necessari. Sant Joan Pau II, la memòria del qual hem recordat fa poques setmanes, visqué en un món convuls, patir règims dictatorials de dreta i d'esquerra, i va viure fins i tot la caiguda del mur de Berlín, que semblava anunciar l'aparició d'un nou món, sense les divisions i enfrontaments que s'havien viscut fins aleshores. Ell deia als treballadors a Mèxic l'any 1990: «L'Església escolta contínuament el mateix sermó de la muntanya, pronunciat per Crist. De generació en generació anuncia l'Evangeli, que és també l'Evangeli del treball. A la nostra època, aquest Evangeli s'ha fet actual d'una manera nova, en vista dels nombrosos problemes del desenvolupament socioeconòmic, de les distorsions relacionades amb el capital i de la producció i distribució dels béns tan desproporcionada i injusta, especialment en algunes regions del món». Són paraules que de ben segur no han perdut actualitat i segueixen sent vàlides també avui. Per a l'Església, el regne és un do de Déu, certament. Per a nosaltres creients ens pertoca actuar en l'ordre objectiu de la realitat temporal, guiats per la veritat i per la caritat, essent instruments per a una realització cada vegada més plena i íntegra de la justícia i de la pau, i anticipar així en el present el regne promès. El mateix Sant Joan Pau II escrivia també l'any 1991: «L'Església és conscient que el seu missatge social es farà creïble pel testimoniatge de les obres, abans que per la seva coherència i lògica interna. D'aquesta consciència deriva també la seva opció preferencial pels pobres, la qual mai no és exclusiva ni discriminatòria d'altres grups. L'amor de l'Església pels pobres l'impulsa a dirigir-se al món en el qual, tot i el progrés tècnic i econòmic, la pobresa amenaça a assolir formes gegantesques». Ens convé recordar el gran mestratge també en aquest aspecte de Sant Joan Pau II, que aprofundia la pastoral social de l'Església i donar les pautes, que avui seguim també nosaltres, per ser treballadors del regne ara i aquí. Fins la setmana que ve, si Déu vol.
Oh. El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta mossèn Miquel Àngel Ferrés, rector de les parròquies de Figueres. Bon dia, mossèn Miquel Àngel.
Hola, bon dia, Àngel.
Bon dia, quan vulguis.
Doncs mira, aquesta setmana serà la setmana del sense llar. La gent que viu al carrer, que no té casa. Carreguen històries de vida trencades, plenes de dolor i de desesperança. Són moltes les circumstàncies que els han empès a viure en aquesta situació. No els podem jutjar. Normalment lluiten per superar les dificultats que van trobant, però altres vegades se senten sense forces, perduts, desorientats. Viure a la intempèrie no és fàcil, però quan troben gent que se'ls mira i els escolta com el que són, tot canvia. Per això Càritas, quan descriu el perfil del voluntari per atendre persones sense llar, diu que ha de ser una persona empàtica, motivada per donar suport a persones que es troben en situació d'extrema vulnerabilitat. Si la persona sense llar troba algun interlocutor disposat a parlar de tu a tu, sense paternalisme ni autoritarisme, se sent dignificada i pot expressar en primera persona qui és, què espera i quines són les seves pors. Per això en algunes Càritas s'habilita algun espai d'acollida perquè aquestes persones del carrer trobin l'escalf d'una estona de conversa, entorn d'un petit pica-pica o d'un cafè, o una taula on participen en jocs i tallers amb altres persones en la seva situació. De fet, Càritas s'emmiralla en Jesús, que per barrejar-se amb la humanitat va néixer a la intempèrie, perquè la Sagrada Família no havia trobat lloc a l'hostal. I aquest Jesús segueix buscant acollida humana a través del sense sostre.
Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Aquest dilluns comença la setmana de les persones sense llar que organitza Càritas Diocesana. En parlarem tot seguit amb Laura Madruga, que és la cap de programa Habitatge i Sense Llar de Càritas Diocesana. Bon dia, Laura, gràcies per estar amb nosaltres.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
En què consisteix aquesta setmana de les persones sense llar?
Doncs mira, la setmana de les persones sense llar és una campanya que s'organitza des de Càritas cada any, al llarg de tota la província, i sempre dura una setmana i es fa coincidir sempre amb el 24 de novembre, que és el Dia Internacional de les Persones Sense Llar. I llavors es realitzen una sèrie d'activitats i actes per tal de poder donar visibilitat i denunciar la situació que estan patint les persones sense llar.
Parlem una mica d'aquestes activitats que es duen a terme.
Doncs, mira, nosaltres, com ja t'he dit, no? Aquesta campanya es fa a tota la província i un acte que es fa a tots els municipis és l'entrega, la lectura i l'entrega del manifest en els ajuntaments, és la manifest de campanya. Val? I llavors, per exemple, doncs, a la ciutat de Girona organitzem una campanya en què sí que hi ha actes i activitats cada dia, no? I l'organitzem conjuntament amb la Sopa i Creu Roja. No? Aquesta campanya, doncs, aquesta setmana comença el dilluns dia 18 de novembre, que hi ha una xerrada a la UDG, a la Facultat d'Educació i Psicologia, que és una taula rodona que es titula Llei i sense llarisme, desafiaments i solucions per al futur en un debat públic. És una xerrada en què hi ha tres ponents, la Beatriz Fernández, que és directora de la Fundació Arrels, hi ha l'Antoni Millán, que és l'impulsor de la llei contra el sensellarisme, que actualment està encallada en el Parlament. I després també vindrà en Jordi Vinyes, que és vicepresident de la Comissió de Drets Socials al Parlament de Catalunya i alcalde de Salt també. Després, el dimarts, a Girona, a la tarda, a les 5 de la tarda, hi ha una ruta, es fa una ruta a peu, per detectar punts de la ciutat en què s'hi han construït o s'hi han posat elements que obstaculitzen a les persones sense sostre de dormir-hi. No? Hi ha, per exemple, aparadors en què s'hi posen pilones o pivots o punxes o així, que dificulten les persones a puguin estirar-se i dormir al carrer. Llavors es fa una ruta per detectar diferents punts que hi ha a la ciutat i fer una mica de visibilització i sensibilització sobre aquesta arquitectura hostil. El dimecres hi ha una acció de sensibilització que anomenem El camí de les persones sense llar. És a les 10 del matí a la plaça Francesc Calvet i Rubalcaba, allà davant del mercat, i en allà es farà una mica una escenificació en què dibuixarem un camí al terra i unes petjades per tal de visibilitzar, no?, doncs el camí ple d'obstacles que viuen les persones que estan en situació sense llar. El dijous, a la tarda, en el Col·legi d'Educadors Socials, hi ha un espai de converses amb persones en què hi participen persones en situació de carrer, tècnics, ciutadans, tècnics de les entitats. I així, sí, és un espai de conversa en què, bueno, ja es va fer l'any passat i va anar molt bé. I és un espai que ens permet trencar estereotips, trencar una mica l'estigma que tenim i la desconeixença, no?, de les persones i de donar veu també a elles que puguin expressar-se, no?, com se senten, com viuen, no?, i poder-ne conversar. Després, el divendres, a l'espai Trobades amb Sostre, que és un espai que ja tenen habitualment, que és un espai obert per persones en situació de carrer que poden accedir, i que és el carrer Pedret, i en allà just aquesta setmana fan la festa de tardor i la incloem a dintre de la campanya. I després acabem la setmana amb una presentació al Trufó d'un documental que sortirà a la llum aquest dissabte, que es titula 13 veus, una realitat, el sensellarisme, no?, i que s'ha elaborat els equips de Càritas Jove de diferents Càritas de Catalunya. Han elaborat aquest documental amb 13 testimonis que estan en diferents situacions de sensellarisme i que posen, bueno, que donen la cara i expliquen, no?, quina és la seva realitat.
Estem parlant amb Laura Madruga, que és cap del programa Habitatge i Sense Llar, sobre aquesta setmana de les persones sense llar que es du a terme a partir del dilluns i fins al diumenge. Quanta gent es creu que hi ha sense llar, per exemple, a la ciutat de Girona? Quantes persones creus que dormen al carrer?
Sí, doncs mira, a Girona, precisament aquest any, s'ha realitzat un recompte i es van identificar 111 persones. Sí. 111 persones ara significa que des de l'últim recompte que es va fer el 2022 s'ha incrementat en 25 persones més. I des de l'anterior, que eren 60, doncs, bueno, fixa't, gairebé el doble, no? Aquest és el recompte oficial que es va fer, sí, liderat per l'Ajuntament, i és un cens que es fa, bueno, que s'ha fet aquest any. El que passa és que cada dia treballen ja en educadors de carrer de l'Ajuntament, que ells coneixen bé en la situació de persones sense sostre, i ells en aquest últim trimestre han detectat 156. Vull dir que les dades van en augment a mesura que ens anem fixant. Però tot això que fa que tots els serveis que atenen, no?, els serveis i els recursos que atenen a les persones que estan en situació de carrer, doncs estan cada vegada més tensionats i col·lapsats perquè no donem abast, no? I tot apunta al pronòstic que no és optimista, que la tendència va en alça i que la solució no està a prop, no? I més, ara no ajuda tampoc, no?, que el Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional alguns articles de la Llei Catalana d'Habitatge, i amb aquests articles, no?, que obligava els grans tenidors a establir un lloguer social, no?, amb les famílies més vulnerables que estaven en situació d'impagament. Doncs això ho ha tombat el Tribunal Constitucional i clar, preveiem, doncs, que ens podem trobar amb un increment molt elevat de desnonaments, que serà molt, molt complicat de sostenir.
I on viuen aquestes persones? Viuen en places... Bé, ara parlaves de l'arquitectura hostil, no?
Sí.
Que posen pilones o fins i tot portes metàl·liques, sí, no? En llocs perquè no dormin, en portals. On viuen? No sé, abans dormien molt amb caixers automàtics. Això també s'ha anat tancant, els caixers.
Això s'ha anat tancant, sí. Exacte. Viuen les persones... Clar, nosaltres parlem. Primera, parlem de persones que estan en situació de carrer, que és un dels grups de persones sense llar, però també parlem de persones sense llar quan parlem de persones que estan en habitatges molt precaris, no? Per exemple, fins i tot podem parlar de persones de carrer quan estan vivint en naus, que sí que és veritat que hi ha a Girona de diferents naus ocupades en què hi ha persones que hi estan vivint. Hi ha persones que estan vivint, mal vivint en habitatges sense subministres, amb amuntegament de famílies senceres compartint habitacions. I després les persones que estan a carrer de diferents localitzacions. Però ja t'he dit que aquesta part de les naus, persones que hi ha a l'estació, a la zona de l'estació Parc Central, perquè pel barri vell també hi ha alguns punts en què les persones hi són. Allà on es puguin amagar una mica, després passen temporades, no?, en el centre d'acollida de la Sopa, poden passar-hi temporades. És complicat. Ara sí que és veritat que ara, a finals de novembre, es preveu que s'obrirà el pla de fred, que s'obren unes noves places, no?, per poder dormir a Resguard, no?, a l'edifici aquí de la UNED. Almenys hi ha unes places de persones que estan al carrer, doncs, que podran dormir sota cobert durant els mesos de més fred.
I com es netegen? Tot el tema de la neteja, sí. La roba com la renten, per exemple?
Doncs a la Sopa hi ha un... Les persones que poden accedir a la Sopa, doncs van a la Sopa, allà tenen servei de dutxes, servei de bugaderies. Servei de dutxes també n'hi ha a la Devesa, a Fontejau, a l'estiu es fa a la piscina de la Devesa, em sembla que ara a l'hivern és al pavelló de Fontejau, amb uns horaris molt concrets, amb derivació molt concreta i específica.
I ells com ho saben? Com ho
és saben? Una mancança. Clar, és, a les persones, perquè estan ateses per diferents serveis per entitat, i llavors els podem anar derivant, o ja sigui derivats dels diferents serveis de les entitats. És una mancança molt gran que tenim a Girona, i nosaltres reclamem, no?, que hi ha un compromís de construir un centre de baixa exigència que podria doncs, tenir tots aquests serveis, no?, més oberts, amb franges horàries molt més obertes, no?, i d'accés més lliure per persones que tenen necessitat, no només les persones que viuen al carrer, sinó persones que viuen en pisos sense subministrament. Doncs aquest centre doncs, podria tenir més capacitat de dutxes, de bugaderia, no?, de refugi climàtic, no?, per passar-hi més estones, d'allotjaments així més puntuals. És una mancança que hi ha i que reclama bastant des de les entitats.
I el servei de bugaderia com es fa?
El servei de bugaderia actualment és el que hi ha a la Sopa.
A la Sopa. La Sopa, ho hem de dir als nostres oïdors, és un centre que existeix aquí al barri vell de la ciutat de Girona, eh?
Sí, d'acollida per a persones sense cap, sense llar.
I les pertinences? A vegades veus persones, no?, amb carros, no?,
sí.
D'altres que no.
Sí, sí.
Aquestes altres persones que no porten bosses, on guarden les seves pertinences?
Les persones que no porten bosses segurament és perquè o ja estan acollides a la Sopa i allà tenen un servei de consignes que poden anar a deixar mentre són usuaris de la Sopa, o perquè tenen algun espai que realment potser no dormen al carrer, que estan en una nau o en un habitatge en precari. Les persones que viuen al carrer i que no estan acollides a cap espai són els que han d'anar sempre amb les seves pertinences a sobre. Mm.
I què creus que ha de fer la societat per ells? O sigui, se'ls hi ha de donar almoina, se'ls hi ha de donar aliments, se'ls hi ha de donar roba...
Per començar, jo et diria que els hem de perdre una mica la por, humanitzar una mica, que són persones que estan passant per una situació complicada de sensellarisme, que no significa que no se'n puguin sortir, que potser és una situació temporal, que no sabem quina motxilla tenen a darrere i hem de ser empàtics amb això de no sabem què ha passat, no? I llavors, una mica perdre'ls la por, que són persones, i poder-hi parlar i poder-hi apropar-nos, no?, sense por. Després, donar-hi almoines, bueno, cadascú amb això, cadascú fa una mica el que pot, no? A vegades potser és preferible poder-hi comprar el que necessitin, no que tu ho vulguis, no? Que si necessiten alguna cosa, doncs ho facis de comprar-ne. Si necessiten doncs esmorzar, potser els hi pots pagar en esmorzar, no? Més que donar-los diners. Però, bueno, lliurement, si la gent no els hi vol donar diners, doncs endavant. O, bueno, són persones que poden ser ateses per les entitats socials i en aquí és on poden rebre, no?, l'ajuda que necessiten.
Gràcies, Laura, per estar avui amb nosaltres, cap del programa Habitatge Sense Llar, I recordem que comença aquesta setmana de les persones sense llar el proper dilluns i que tenen més informació a la pàgina web de Càritas Diocesana. Gràcies, Laura, per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Un cop al mes seguirem tinguent aquí en el nostre programa de ràdio la crítica de cinema, que ens la fa Narcís Mir, que durant tota aquesta temporada d'estiu ens ha recomanat pel·lícules. Benvingut, Narcís, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me cada setmana.
Com sempre, ens recomanes pel·lícules de valors, que tinguin un sentit per al programa de ràdio el qual estem fent. Quina pel·lícula ens recomanes, sèrie, què ens recomanes avui?
Doncs mira, una pel·lícula que es va estrenar aquesta setmana, una pel·lícula molt interessant, que porta per títol Marco.
Molt sí. Interessant. S'està promocionant
no ara.
No,
amb la sèrie que nosaltres tenim una edat, ja no confondre amb la sí, sèrie sí. Marco de dibuixos.
Exacte,
de Marc,
no. Petit, eh? Jo el primer dia que la vaig escoltar dic que no sigui la pel·lícula, la sèrie aquella de Marco, eh?
Sí, doncs no. Totalment diferent. És una pel·lícula que retrata la vida d'Enric Marco, que molts recordaran, no?, que aquest personatge que es va inventar, doncs, que havia estat en un camp de concentració i que durant molts anys va presidir l'Associació Espanyola de Víctimes de l'Holocaust. Mm. La pel·lícula se centra en aquest personatge. I és molt interessant perquè l'explica des de molts prismes per entendre una mica la personalitat d'Enric Marco, que al final, diguéssim que era un farsant, però que ho va fer no només pel seu propi ego, sinó per intentar doncs, honorar a les víctimes de l'Holocaust. Però això va portar en una dinàmica doncs, de veure's involucrat en una mentida que van ampliant, i que fins que aquesta bombolla no va explotar, no es va saber el que podríem dir, entre cometes, doncs, la veritat. I és una pel·lícula molt interessant que retrata a través de diferents salts temporals en el temps, una mica la seva personalitat i com va arribar doncs, a crear aquest personatge, l'Enric Marco. Hi ha determinats moments que veiem doncs, la seva implicació a la lluita antifranquista durant els darrers anys de la dictadura, per entendre una mica el seu personatge, fins a arribar a aquest ascens que va anar fent doncs, dins d'aquesta associació de víctimes de l'Holocaust, que, si molts recordareu, doncs, pels mitjans de comunicació es passava el dia doncs, fent entrevistes, fent ponències, xerrades, anava a les escoles també a explicar-ho i pràcticament tenia una activitat diària doncs, d'anar explicant no només la feina que feia l'associació, no? Sinó també doncs, d'homenatge a les víctimes de l'Holocaust, perquè ell anava explicant doncs, que havia passat tot de penúries i històries en un camp de concentració durant la Segona Guerra Mundial, i tot això doncs, és una bola que ell es va inventar una mica això, per honrar el seu propi ego i tenir aquesta fama, i estar tot el dia doncs, en els mitjans de comunicació i explicant una mica aquesta personalitat que ell tenia.
Quins valors diries que té aquesta pel·lícula?
Bueno, és molt interessant veure no? el que considerem moltes vegades la veritat, no? Perquè sí que cal honrar-la, i sobretot ara, per exemple, amb tot el tema que hem vist no? del que ha succeït, per exemple, a València, en l'Havana, sí. Sempre hi ha aquestes notícies falses que corren, no? I sempre el que busquem és una mica saber quina és la veritat. I a vegades també la veritat depèn molt dels punts de vista, no? Cadascú té la seva pròpia veritat, no? I és la pel·lícula que incideix molt en aquest element doncs, de buscar l'essència del que és el relat de veritat i una mica doncs, entendre també que a vegades la gent té unes perspectives de la veritat que són una mica esbiaixades, no? I que cada persona, doncs, a través doncs, del que llegeix, del que escolta, pot fer el seu propi... ha de pensar, ha de fer el seu propi relat i entendre doncs, quina és la veritat veritable. No? Mm. Per tant, és molt interessant veure com dissecciona tot això aquesta pel·lícula a partir d'un personatge que podem dir que era un farsant, no? que durant tota la seva vida pràcticament doncs, va fer un personatge que no havia existit. Eh? I fins i tot recordo que al final, quan ja l'havien descobert, recordo els mitjans de comunicació que ell deia, bueno, sí, jo he mentit a tot això, però he fet una feina, no? Perquè he fet una feina positiva d'explicar tot, tot l'horrorós que havia sigut l'Holocaust, no? I és una feina que s'ha de fer, i algú l'ha de fer, no? Clar, ell ho feia des d'una perspectiva, doncs, des d'aquesta falsedat de la seva pròpia persona. Però, en canvi, sí que defensava, doncs, aquesta, entre cometes, podem dir, veritat, no?
Doncs gràcies, Narcís, per estar avui amb nosaltres. Quan dura la pel·lícula?
Mira, la pel·lícula dura exactament 100 minuts, que són una hora i mitja i 10 minutets. Sí. Per tant, és una mica que sé que a tu t'agrada, perquè a partir de l'hora i mitja, més o menys, és el temps que tindria que estar situada una pel·lícula, i aquesta té aquesta durada. I també volia destacar no només la durada, sinó la interpretació dels protagonistes, perquè el personatge d'Enric Marco està protagonitzat per Eduard Fernández, i és un dels grans actors que tenim a Catalunya i possiblement un dels millors actors que hi ha al país.
Gràcies, Narcís. T'esperem el mes que ve, eh? Que vagi molt bé.
Doncs molt bé. Fins la propera.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 17, missa a les 12 del migdia a l'ermita de Sant Martí de Santa Pau. També es du a terme aquest diumenge la trobada formativa de la vida consagrada, a 4:45 de la tarda a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona. La conferència anirà a càrrec del pare Joan Enric Parellada sobre la butlla de la convocatòria del proper jubileu 2025. Dins de la mostra de cinema espiritual hi ha la projecció de la pel·lícula Yo Capitano a 7:15 del vespre a l'Auditori Municipal Can Saleta de Calella. I també aquest diumenge, missa en record de les víctimes d'accident de trànsit a 7:00 del vespre a l'Església Parroquial de Sant Josep de Girona. Segueix la mostra de cinema espiritual el proper dijous amb la projecció de The Kayak Girl a Salt a 6:00 de la tarda al taler de l'Ateneu Popular Coma Cross i a 7:00 del vespre a la sala Toni Montal de la Cate de Figueres. També aquest mateix dia es projecta Si totes les puertes cierren a 7:00 del vespre a la sala d'actes del Centre Catòlic de Blanes. Recte final d'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 17 de novembre. Amb nosaltres, mossèn Enric Roura, rector de la parròquia de Santa Maria de Blanes. Benvingut, mossèn Enric.
Bon dia, Àngel.
Bon dia, quan vulguis.
L'Evangeli d'aquest diumenge ens diu que no hem de tenir por. Per difícils que resultin les situacions que ens toqui de viure, no hem de tenir por, perquè els cristians no hem consagrat la nostra vida a una idea o a una filosofia que amb el temps hagi de caducar, sinó que hem posat les nostres vides a les mans de Déu i sabem que ens passi el que ens passi, no ens pot passar res. La fi del món, la mort, és per a molta gent la fi de tot, mentre que per a nosaltres és el començament d'alguna cosa millor. L'horitzó de la nostra història personal i comunitària és Déu provident. D'aquí prové la nostra serenitat. La fe ens dona confiança i foragita la por. Aquesta confiança és la que hem d'encomanar a tothom.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau.